comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana dediquem el programa a una estrena que, al mateix temps, és una reestrena. Parlem de Kill Bill, de Whole Bloody Affair, el muntatge que volia estrenar originalment en Quentin Tarantino als cinemes amb algun afegit. Al Ningú ens centrem molt en l'actualitat, però de tant en tant ens ve de gust repassar sagues mítiques de manera més genèrica, aprofitant l'estrena d'alguna seqüela. Per tractar pel·lícules més antigues, tenim l'spin-off per a mecenes, Videoclubbers. De fet, els volums 1 i 2 de Kill Bill els teníem pensats per a Videoclubbers, ja que allà havíem analitzat les tres pel·lícules anteriors de Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction i Jackie Brown. Inclús també True Romance, que compta amb guió seu. Deixeu-me fer una mica de publicitat i recomanar-vos que us feu mecenes i els escolteu. El cas és que hem pensat que l'estrena de The Whole Bloody Affair era una bona excusa per analitzar aquí Kill Bill com un conjunt. Avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera quan parlem de Tarantino, en Jacint Casademont. I qui us parla, en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si ens sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà de Los Angeles fins al Japó per fer-nos amb una espasa de Hattori Hanzo. Comencem!
No, kiddo. This moment... This is me and my most masochistic.
Bill, it's your baby.
I aquesta setmana arriba Kill Bill, The Whole Bloody Affair, aquesta pel·lícula, la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino, escrita i dirigida per ell mateix, que és una combinació de Kill Bill volum 1 del 2003 i Kill Bill volum 2 del 2004. Unes pel·lícules que originalment es van concebre i produir com una sola pel·lícula, però que finalment es van dividir en dues parts. Parlarem de tot això molt i força, i avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera, quan per aquí passa Quentin Tarantino, que en Jacint Casademont. Què tal, Jacint, com estàs?
Doncs bé. Qui em tenia que dir que acabaria parlant de Kill Bill com una sola unitat?
Sí, i com una estrena, pràcticament, podríem dir, perquè... Sí. Bé, doncs, parlem d'aquest Kill Bill. Jo, abans que res, et preguntaré, Jacint, com vas veure per primera vegada el volum 1 i el volum 2 i quin record, si és que en tens algun, d'aquell moment.
Doncs el tinc molt vívid, però moltíssim, perquè el primer volum vaig ser els primers en veure els d'Espanya i Catalunya i d'Europa, segurament, per no dir a tot el món, perquè em sembla que tu també, ja que va ser el Festival de Sitges de Catalunya. O sigui que el vaig veure ja, me'n recordo una expectació increïble. Recordo que va ser el primer cop que vaig utilitzar la caixa per treure una entrada, perquè jo mai ho havia utilitzat. Abans internet, amics, abans que tothom tingués internet a casa, tenies que anar al caixer a la caixa, compra d'entrades, i comprava, sortia un cartronet, si no recordo malament, de color groc i no sé què,
era
i allò era la teva entrada. I una entrada de cartró, una cosa supercutre. I vaig anar allà amb els meus col·legues, em sembla que em van aconseguir entrar tots tres, i jo me'n recordo l'expectació que hi havia. Més que res, perquè Tarantino, amb l'última pel·lícula que havia fet, que era Jackie Brown, la gent com s'havia encisat en general, tot i que jo no, jo trobo que són les seves millors pel·lícules, però sí que hi havia molta expectativa de com tornava a la palestra de manera espectacular. I se sabia que era una pel·lícula d'arts marcials, poqueta cosa més, I clar, quan vaig arribar allà, vaig obrir els ulls, només començar, i em sembla que no vaig clocar més de 3 vegades en tota la pel·lícula fins que va acabar. I vaig sortir allà amb ganes de veure la 2 com fos. I la 2 la vaig veure al cinema. Ja no a Sitges, sinó a un cinema normal.
Doncs experiència compartida, és a dir, la primera sessió jo també la recordo molt bé, va ser el Festival de Sitges. Diria que va ser un dissabte al matí a les 8:15, vull dir que déu-n'hi-do enfrontar-se amb aquesta pel·lícula a aquestes hores. A més, estava, jo havia passat aquella setmana mig constipat i anava allà, diguéssim, com ja sortint, però que encara, saps, estava allà una mica mig fotudet, no? Però és que no m'ho volia perdre de cap manera. Aleshores, fos quina fos el teu estat de salut, aquell dia havies d'estar allà per veure la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino. I llavors el volum 2, que ja va arribar doncs, uns 6 mesos després aproximadament, perquè Tarantino no va poder anar aquell any a Sitges perquè estava editant i treballant amb el volum 2, ja va ser en cinema convencional. Sí que vaig trobar a faltar, perquè, clar, Sitges i tal, la vam poder veure en versió original, en cinema tradicional, ja hi faltava aquell ambientillo que havia hagut a la primera pel·lícula, també la vaig veure doblada la primera vegada, i la pel·lícula també és molt diferent, no?, la segona part del volum 2 respecte al ritme que és la primera, aleshores em va agafar una mica més de baixona, tot i que em continua agradant, i he de dir que, havent-les vist, doncs, de seguides i en un sol, diguéssim, en un sol conjunt, un tot, el volum 1 i el volum 2 guanya, i aquestes dues parts que es poden sentir, en certa manera, bastant separades pel to, no s'hi senten tant si la pel·li és com un conjunt. Però bé, jo... Bueno, no sé tu com... quina perspectiva tens amb el temps de la pel·lícula, però jo, doncs, ara que l'he tornat a veure després de... Feia temps que no les veia altra vegada. Em sembla... O sigui, això em passa en totes les de Tarantino. Que cada vegada que les veig, o sigui, deixo passar el temps, em semblen millors. I aquest Kill Bill m'ha semblat inclús millor que la primera vegada que les vaig veure.
Ostres, millor que la primera vegada? No sé què dir-te, però sí que, clar, passen els anys, ja són unes dècades que han passat des que es va estrenar, i sí que ho veus potser amb uns altres ulls. Un tema tan absurd i tonto com la paternitat o la maternitat, que en el seu moment em semblava una trama de fons, que em semblava un bon motiu per una venjança i de més, ara que sóc gran i he sigut pare i de més, sí que ho veig amb una altra perspectiva, perquè m'ho prenc molt seriosament. Escolta... que hi ha una criatura pel mig, que ha sigut mare o ha sigut pare o el que tu vulguis, i la figura que fa en Bill de pare d'amagat i comporta que no sàpiga qui és la seva mare. O sigui, jo ho veig tot amb una perspectiva diferent argumentalment, o sigui, el que va passar de ser una pel·lícula d'arts marcials i molt Tarantino ara és una pel·lícula que la veig potser més profunditat de la que potser vaig veure en el seu moment. I després, formalment, trec el barret, perquè ja en el seu moment ho vaig tenir molt clar, i ara que han passat les dècades veient-la diferents vegades, aquest tipus de pel·lícules que fa Tarantino és que no se m'acut cap altre director que les pugui fer. Perquè Tarantino és un tio que es fot reptes pel cap, va dir que volia fer la millor coreografia d'arts marcials de la història, no ho ha aconseguit, segurament, perquè hi ha molta història darrere, però que en una sola pel·lícula tinguis tants moments èpics d'arts marcials, de cares a cares, de mil coses diferents, i que funcioni i estigui tan ben fet, és que només ho pot fer ell.
Doncs sí, parlaves, i si vols ja obrim el meló de la producció, perquè parlem del guió, com es confecciona això, que és una idea no només de Quentin Tarantino, sinó també d'Uma Thurman, que de fet, entre ells dos dissenyen aquest personatge que és la núvia durant la producció de Pulp Fiction, no? I si tu veus els crèdits de Kill Bill, atribueixen el personatge de la núvia a Q i U, que doncs, són les inicials de Quentin i Uma.
Jo me'n recordo que, pel que es diu, és la llegenda que quan va ser l'aniversari de l'Uma Thurman, Quentin Tarantino va acabar d'escriure el guió i li va portar, i aquest va ser el seu regal d'aniversari. De si sí, hem fet la història junts, però qui l'escriu és Tarantino, i el dia puntual aquell li va portar el guió com ja ho tenim, ja podem fer la pel·lícula quan vulguem.
Sí. De fet, Tarantino es va passar un any i mig escrivint el guió de la pel·lícula mentre vivia a Nova York, concretament entre el 2000 i el 2001, i passava molt de temps amb Uma Thurman i la seva filla petita, recent nascuda, Maya Hawke, que doncs, l'acabem de veure a Stranger Things. I ara també repassant, o sigui, havent vist Stranger Things de manera recent i havent vist altra vegada aquesta pel·lícula, com aquell que diu abans d'ahir, el Kill Bill, l'altra vegada, s'assemblen tantíssim, o sigui, els hi veig uns gestos, o sigui, hi ha un moment que semblava, Maya ha crescut una mica o és humà? És que és brutal, eh? Com s'assemblen les dues?
Home, malament si no, també t'ho dic.
No, ja, però vull dir que del pare,
al
pare li veig
poquet.
Però s'assembla
només a l'humà o també s'assembla a l'Ethan?
No, humà, jo crec que és 90% humà, 10% Ethan, eh?
Vull dir... Perquè ja saps que també hi ha el rumor de la llegenda urbana que no és filla d'Ethan.
Ah, no, veus, això no ho sabia, però...
Hi ha la llegenda urbana que és filla de Tarantino.
Home, jo...
No, sí, perquè en aquella època érem molt, molt, molt amics i sempre hi ha hagut rumors de que alguna cosa va passar i va acabar cristal·litzant en...
Bueno, per sort, a Tarantino no s'assembla.
No, sí. Gràcies a Déu.
S'assembla
ja
molt a la mare.
Ja veurem les criatures de Tarantino si s'assemblen a ell o a la seva
ara.
Mare.
Exacte. Perquè... Bé, total, que es va retrobar durant aquesta època, aquests anys, aquesta Uma Thurman ja més madura, que ja era mare i va influir doncs, de manera directa com Quentin Tarantino va escriure el personatge de la núvia, no? És a dir, és durant, jo diria, no sé si ho sabies, a final de la redacció del guió que es va plantejar el fet de que la filla fos viva. És a dir, no és una idea que tingués ell pensat d'entrada quan es va posar a escriure el guió.
No ho sabia pas.
Bé, hem de dir que Tarantino també desenvolupa moltes de les característiques del personatge de la núvia a través del personatge de Shoshana Dreyfus en la pel·lícula Inglourious Basterds, que és posterior, és del 2009, però en la qual ja hi treballava abans de Kill Bill. De fet, Dreyfus havia de ser una assassina que tenia una llista de nazis que anava eliminant a mesura que els matava, no? Aleshores, Tarantino trasllada aquest concepte a la núvia i va reelaborar el personatge de Dreyfus, perquè no és exactament així quan la veiem a Inglourious Basterds.
Però bé, també si anem tirant cap enrere, a Pulp Fiction, Uma Thurman parla que li han ofert un paper en una sèrie de Fuerza 5 que al cap i a la fi torna a ser el que veiem aquí.
Sí, sí.
O sigui que les idees de Tarantino és el tio més reciclador del món. No només agafa idees als altres i les recicla, sinó que també recicla les seves pròpies idees.
I tant, i moltes hi ha moments en aquesta pel·lícula que són pur Tarantino i que es repetirà o que ja hem vist d'altra manera en pel·lícules anteriors i veurem en posteriors. Thurman, per cert, cita també com a inspiració a Clint Eastwood com a Blondie a la pel·lícula El bueno, el feo y el malo, com a gran inspiració, més que res perquè Clint Eastwood passeja per aquella pel·lícula, quasi no diu res, però construeix tot un personatge, no? I això era el que volia ella aconseguir per la núvia. I per altra banda, el personatge de Bill, que doncs ara en parlarem, no? Recau en David Carradine, Tarantino pensa o escriu el personatge de Bill pensant en Warren Beatty, que jo ara mateix de cap manera no me'l puc arribar a imaginar, no? Però a mesura que el personatge es desenvolupa i el seu rol requereix més temps en pantalla, i sobretot el fet de requerir entrenaments en arts marcials, reescriu el paper perquè encaixi en David Carradine, no? Que perfectament podia ser una versió fosca del seu personatge a la sèrie Kung Fu. Hem de dir que Warren Beatty, igualment, ell va rebutjar el paper perquè no volia estar lluny de la seva família durant el rodatge de Xina, i Tarantino, hem de dir, que també va arribar a considerar Bruce Willis pel paper, tot i que doncs, va recaure perfectament en David Carradine.
Potser és la peça més fluixa de tot plegat, eh? Jo ho he de dir. Carradine, admeto que és un tio que té una llegenda que arrossega el seu darrere i ha fet infinitat de pel·lícules perquè ens quedem en Kung Fu, però Carrera a Muerte i ha fet mil productes que la gent que li agrada una mica regirar els prestatges o videoclub se n'ha fet farts. Però per mi, un actor com Warren Beatty, la dimensió del personatge hauria augmentat encara molt més. O sigui, jo crec que un actor de caràcter que fos un molt bon actor, jo crec que li hauria donat una potència encara més gran al personatge de Bill. Que no dic que estigui malament ni molt menys, però sí que, per mi, és de les poques coses que dic, ah, m'he quedat amb les ganes de una mica més. Tot i que Carradine, segurament en aquesta pel·lícula, és la seva millor interpretació de lluny de tota la seva carrera. O sigui, no crec que passés del 6 amb la majoria de produccions i aquí està a un 7 o un 8. Però tot i això, hòstia, m'hauria agradat que un actor que pogués la seva carrera fent un paper així, un actor de talent.
Sí, però de totes maneres crec que li encaixa molt bé per la qüestió de les arts marcials que esmentàvem ara, no? Vull dir que hi ha pocs actors que... No és aquí que dius, vinga, agafo a John Travolta, no? No.
Però a veure, que tampoc ens flipem, que Carradine tampoc era un expert en arts marcials.
No, però ho simulava molt bé.
Sí, ah, exacte. Va, és que el mite de Kung Fu i després no sabia cardar una patada recta, però bé... Sí, entenc el que vols dir, que encaixa per al seu background, però no perquè realment sigui aquí el puto crack.
I tu com a espectador tampoc has de fer massa feina, perquè te presenten a David Carradine i ja està, ja té la seva motxilla, aleshores tu ja et pots imaginar o t'inventes al teu cap un passat, no? L'altre protagonista també important dintre de tot el rodatge va ser Daryl Hannah, que interpreta el paper d'El Driver, que després de veure la seva interpretació a First Target, Quentin Tarantino, a més veient unes certes similituds físiques amb Uma Thurman, doncs s'inspira i crea aquesta rivalitat, no?, entre els dos personatges. Hannah, sobretot, l'hem tingut associada a la comèdia, malgrat doncs, que ha fet una mica de tot, no? Vull dir que des de Blade Runner i altres coses d'acció, etc. I també construeix un dels personatges més icònics.
Sí, sí, però també... No, no, i aquesta no la critico, eh? Però la llàstima del Hannah és que, a part d'un, dos, tres Splash, mai ha tingut aquella gran pel·lícula. Sempre va ser una actriu d'aquelles a Hollywood que estava a punt de ser la reina de Hollywood i sempre es quedava a una passa per darrere. Que és una llàstima perquè jo crec que és una actriu bastant bona, bastant vàlida, i el que tu comentaves, que té diferents registres, i com a contrapartida del personatge de la núvia, jo crec que encaixa bastant bé. Perquè és això, és una versió distorsionada o diferent del personatge de l'Umbia, i sí, encaixa en aquest sentit.
Parlem del rodatge de la pel·lícula. Hem de dir que quan Uma Thurman es va quedar embarassada just abans de començar el rodatge, Tarantino va endarrerir la producció. I és per això que el rodatge comença el 2002, tot i que doncs, les escenes que es presenten fora d'ordre cronològic, no? Perquè després, ara, quan anem comentant els diferents capítols, doncs és com una mena de puzzle, no? La llista no va ordenada, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, sí que la pel·lícula es va rodar de manera cronològica, que és estrany, perquè poques pel·lícules es roden de manera cronològica i aquesta, que no ho necessitava pel seu muntatge, va i es roda d'aquesta manera, no?
Ja, però... També ho entenc, eh? Jo crec que pels actors és lògic i normal, si fas cronològicament sempre entens molt millor. Però cronològicament vol dir que 10 anys abans van gravar les escenes on estava entrenant Uma Thurman?
Exacte, no? Això...
Sí, quan feia Pulp Fiction li va dir gravem unes escenes per una possible pel·lícula.
Era Boyhood, van fer... Bé, les coreografies, també important. El coreògraf és Yun Wu-Ping, que té doncs, crèdits com de Matrix, no?, que va ser l'assessor d'arts marcials de la pel·lícula. És un element clau, sobretot en la primera part de la pel·lícula.
Sí, bueno, i que s'ha de dir que són magnífiques. Les arts marcials que veiem en pantalla no poden ser arts marcials normals. Ja. O sigui, han de ser coreografies pensades perquè llueixin en pantalla.
Un espectacle.
Sí, exacte, és un món a part, és com quan vas a un espectacle d'un parc temàtic i veus els stunts, que no és real el que fan, sí que és real, però vull dir que ho fan d'una manera perquè la càmera ho vegi bé, el públic ho vegi bé, doncs aquí igual. I són arts marcials, no només que han de ser pensades per la pantalla, sinó que t'han de recordar els moviments de les pel·lícules que tu tragaves de petit dels 70 i 80 dels marcials. O sigui que és un estil molt concret i que el coreògraf aquest, que, per exemple, Matrix, ho fa d'una altra manera diferent, aquí t'ho fa d'una altra manera diferent, que és ben bé que té els atributs, aquell tipus d'arts marcials que tu feies als videoclubs. I em sembla magnífic, perquè això s'ha perdut, no existeix. A les coreografies són, molt seques, cosa que a mi no m'agrada quan són tan seques les coreografies, i dos, no són espectacle. No, no són divertides les coreografies, ara són matemàtiques, matemàtiques seques. I abans era anar-te a divertir i deixar volar la teva imaginació i fer alguna coseta més enllà del que era possible. I aquí ho fa, i això m'encanta.
Sí, de fet, arran d'això que estàs explicant ara, Jacint, Tarantino explica que la part més difícil de fer de la pel·lícula va ser intentar posar-se en un lloc diferent com a cineasta, no? És a dir, competir amb altres directors d'acció, perquè Tarantino no és un director d'acció, de fet, ell és conegut sobretot per les escenes de diàleg, que és el seu punt fort, i en aquest cas doncs, va fer doncs, aquesta part bastant més difícil.
I ho va fer de puta mare, és el que sí. Dic. O sigui, que un director que ve d'això de filmar gent xerrant de cop i volta es marqui una coreografia amb no sé quantes persones i que et quedi bé, que et quedi bé, és no. Molt complicat. I
brutal.
És Tarantino, amic.
Sí, sí. Recordem el que hem dit abans, la pel·lícula es va rodar de manera conjunta perquè havia de ser una sola pel·lícula, per tant el rodatge de tot plegat va durar 155 dies i va comptar amb un pressupost de 55 milions de dòlars, també conjuntament les dues, o única pel·lícula, que de fet ara ja podem parlar d'una sola única pel·lícula, que és el que s'acaba d'estrenar ara mateix. L'equip, hem de dir que també va evitar utilitzar efectes generats per ordinador perquè podien haver-los utilitzat perfectament ja en aquella època. Van voler fer servir efectes pràctics. És el que sobretot s'utilitzava en el cinema xinès dels anys 70, especialment directors com Chan Che, que feia servir extintors, també condons per fer volar la sang, no? Aleshores, Tarantino va reunir el seu equip i els hi va dir: fem veure que som nens petits i estem en una pel·lícula de Super 8 en el nostre pati sense tots aquests recursos. Aleshores, aquí hem de ser enginyosos. És el més important. I a partir d'aquí, doncs, es comencen a inventar històries per fer tot això de manera pràctica.
Bé, el més mític és l'aterratge que hi ha a Japó, que la maqueta és la maqueta de la pel·lícula Godzilla. Ja només sí. Jo quan ho vaig descobrir em vaig emocionar. Que es veu perfectament que és una maqueta, que cotreja tot el que tu vulguis, però és una maqueta de Godzilla, amic. I una maqueta de Godzilla s'ha de reverenciar.
Totalment. Com a anècdota curiosa, també desgraciada, hem de dir que a la part final del rodatge, Uma Thurman es va fer mal en un accident de cotxe mentre filmava l'escena en què conduïa cap a Bill, no? De fet, ella ja va avisar que no se sentia còmoda conduint i va demanar que ho fes un doble. Però Tarantino li va assegurar que tot era segur. El cas és que ella va perdre el control del cotxe, va xocar contra un arbre, va patir una commoció cerebral i també es va fer mal en el genoll. Segons Thurman, Miramax només va dir que li donaria les imatges de l'accident si signava un document que els exonerava de qualsevol conseqüència del dolor o patiment futur que pogués ella patir. De fet, això va trencar, podríem dir, la relació entre Uma Thurman i Miramax, que va empitjorar a partir d'aquí durant molts anys. I finalment Miramax va publicar les imatges el 2018 després de que Uma Thurman denunciés la situació a la policia, aprofitant o arran de les acusacions d'abusos sexuals contra Harvey Weinstein. Doncs d'aquesta manera es va resoldre aquest tema que també doncs, va ser prou important.
Sí, tot i que jo en el seu moment tampoc recordo que tingués gaire importància, quasi no es va mencionar aquest fet, almenys que jo tingui constància. Sí que a mesura que va anar passant el temps, veies que Tarantino i Uma tampoc tenien la mateixa relació que abans i de més, es va anar descobrint això, que hi havia hagut aquest problema de rodatge, que bé, és una llàstima, perquè no ho neguem, és culpa de Tarantino, perquè al cap i a la fi el màxim responsable en un rodatge és Tarantino. I Tarantino, tot i que sigui el meu déu fins a cert punt, doncs la caga. I aquí la va cagar moltíssim perquè no va escoltar el que li demanava l'actriu protagonista de la pel·lícula. Que jo, en cap cas, crec que Tarantino tingués mala fe i li volgués fer mal, i no crec que hagués permès que es pogués fer mal, però digue-li John Landis amb el nen i l'actor aquell, saps? Tampoc crec que esperés que passés una desgràcia, però aquestes coses passen. Sí que molt malament per Tarantino, molt bé per Uma Thurman per reclamar el que era seu, i Weinstein cap per baix, si pot ser.
Totalment. Molt d'acord. Doncs bé, anem ja pel muntatge de la pel·lícula, una pel·lícula que estava planificada i rodada com una sola pel·lícula, i tornem a esmentar el personatge Harvey Weinstein, conegut perquè els cineastes retallessin les seves pel·lícules. Amb Tarantino potser no s'atrevia tant, perquè Tarantino marcava i si no se n'anava a treballar amb algú altre i tampoc això ho volien. i va suggerir dividir-la en dues parts. És a dir, conservem tot el teu metratge, d'aquesta manera ho fem en dues pel·lícules, no en una sola. De fet, això va permetre a Tarantino no haver de retallar escenes, com per exemple tota la seqüència d'anime, que aquesta, doncs, Weinstein, per exemple, la volia fora. I s'anuncia ja que seran dues pel·lícules el juliol del 2003. De les influències, hem de dir després, jo, quan analitzem la pel·lícula, ja anirem traient algunes, no? Però bàsicament és... Jo crec que si tu vols conèixer Quentin Tarantino, vols saber el que li agrada a Quentin Tarantino, has de veure Kill Bill. I veient només si tu vols Kill Bill, ja pots agafar tots els referents, perquè bàsicament aquí que hi ha arts marcials, pel·lícules de samurai, Blaxploitation, Spaghetti Western, no? Pel·lícules exploitations dels anys 70, tot això està aquí, no? De fet, ja només els títols de crèdits inicials de la pel·lícula, amb aquest homenatge als Shaw Brothers Studios, que eren famosos per les seves pel·lícules d'arts marcials, amb el logotip aquest de Showscope, que també fa servir... aquest efecte que es diu el crashing zoom, no?, que feien servir les pel·lícules xineses, no?, aquest zoom ràpid que acabava amb un primer pla del protagonista. Bé, tot això, aquestes influències, ho deixa anar aquí amb tot el que li agrada.
Bueno, cinema italià, sèrie B, Brian De Palma... És que és una amanida. És una ensaladilla russa on hi ha tot el que li mola a ell, amb molta maionesa... i que fa baixada. No, no, és magnífic, i és que és això. Tu pots veure la pel·lícula, no sapiguet res de cinema en general, però és que et sonen, perquè és tot tan pop que forma part de la teva vida. Per molt que hagis estat enterrat dins una cova, t'acabaràs dient, hòstia, això em recorda a tal pel·lícula, que potser no és aquella pel·lícula en concret, i fa referència al gènere en si. Però sí, sí, és continu. I després agafes a algun dels llibres que té Tarantino, on te detallen una per una cada cosa que fa referència, i dius, clar, és que aquest senyor és una enciclopèdia, és la Wikipèdia que té al seu cap que es munta les seves pel·lícules, mai millor dit.
Totalment.
És el cas perfecte.
Mommy, I'm home.
Hey, baby. How was school?
Mommy? What happened to you in the TV room?
Oh, that good-for-nothing dog of yours got his little ass in the living room and acted a damn fool. That's what happened, baby.
Arnie did this?
Baby, now you can't come in here. There's broken glass everywhere and you could cut yourself. This is an old friend of Mommy's I ain't seen in a long time. Hi, honey. I'm Mr. Steve.
Doncs, si et sembla bé, ho farem seguint el que és la pròpia dinàmica de funcionament de la pel·lícula, que és per capítols. Tenim aquí 10 capítols per endavant. Començarem per aquest capítol 1, que és aquest enfrontament amb Bernita Green, que comença la pel·lícula, podríem dir, bastant forta, amb el personatge de Vivicia Fox com a protagonista, que és una actriu que hem vist en pel·lícules com Independence Day, la mítica El Diablo Metió la Mano, doncs allà també sortia Vivicia Fox, una pel·lícula que sempre m'agrada reivindicar sempre que puc. I bé, no sé, Jacint, què en tens a explicar d'aquest capítol 1?
Ah, doncs una porta d'entrada, no? Una mica enmig del no-res, una trama... Bueno, una trama, no... És que una escena bastant mítica, jo, o sigui, ja és d'aquelles que et queden gravades al cap, al cervell, en el primer moment que la veus, que és molt eslàstic, és molt violenta, però alhora és molt divertida, jo crec que... I a més això, els suburbis americans, que és una cosa que a mi em té fascinat, d'aquestes triquiñuelas que es fan entre elles, és molt contundent, però és molt divertida tota aquesta escena.
Aquí, ja com sempre, tot i que en aquest moment encara no ho sabem, però sí que ho sabem llavors com guixen aquest bloc amb la llista de gent que ha de matar, és la segona de la llista, Bernita Green, per tant, ella ja ve de fer una feina prèvia de la qual encara nosaltres no tenim ni idea, no? I té aquesta seqüència de mestressa de casa, no? Amb una filla de 4 anys... superfeliç i dos dones lluitant, carregant-se el menjador i carregant-s'ho tot, no? Que tu saps en aquell moment, dius, home, i això? T'has d'imaginar una mare perfecta de família, en realitat allà s'amaga una assassina a sou, no? Vull dir que és el gran secret de la pel·lícula i el moment aquell en què s'atura l'autobús de l'escola i entra la nena a la porta i elles, doncs, diguéssim, paren tota l'acció i li donen les culpes al gos del desastre de com han deixat tot el menjador.
Aquest era un tema recurrent dels 90, dones que feien vida normal però que en realitat eren assassines, perquè això John Waters ja ho va tractar, Los asesinatos de mamá, si no recordo malament, i no va ser també la Daryl Hannah que feia un paper així? A Memoria Letal, potser?
Sí, ara no ho recordo
exactament.
Que
també era una mestressa a casa normal i corrent que de cop i volta descobria, hòstia, com estic picant la ceba, no?
Hmm.
I va dir, ah, sí, que en realitat sóc un agent de govern, una assassina encoberta. Doncs això era un tema molt recurrent als 90, jo recordo els 90, això i quatre coses més, doncs moltíssim. I em fa gràcia que Tarantino també ho plasmés. I també aquesta obsessió amb els suburbis que us comentava abans, que també és molt dels 90,
sí.
Perquè tota la sèrie s'hi feien referència i això intentar recuperar l'esplendor dels anys 50 i tot el que s'hi amagava darrere, que també era un tema obsessiu de David Lynch. O sigui, els suburbis és un tema obsessiu de tots els directors de Hollywood o d'Estats Units, ja està.
Molt bé, anem al capítol 2, La núvia esquitxada de sang. Hem de dir que en aquest cas sí que ens mostra aquest flashback ja directament en blanc i negre. Anem descobrint què és el que li ha passat a la núvia. I aquí veiem a dos actors que són pare i fill, que és bastant curiós, no? Per una banda, doncs, tenim a James Parks, que l'hem vist en pel·lícules com Death Proof, Machete, a la segona part de Abierto hasta el amanecer, però vaja, aquí qui controla més és el pare, que és Michael Parks, que doncs l'hem vist en pel·lícules, doncs també a Death Proof, l'hem vist a Task, també doncs sortia aquell altre, bueno, Task és de Kevin Smith, i també sortia l'anterior, Red State, que crec que també era de Kevin Smith, no?
Que fan aquesta... que aquella ho va fer molt bé, aquella.
Super, super. Fan aquesta parella de Rangers, que és que troben a la núvia morta, morta, però viva, no? És que... està viva, respira.
És que el moment del sepiajo, jo me'n recordo el cine, que va ser com, què? Què està passant aquí? I la... no sé com dir-ho, aquesta flema britànica de mantenir el tipus després de que t'escopia en la cara, em sembla genial. O sigui, m'agrada. No, i també la càmera, no? Punt de vista de la càmera dins el cotxe, amb les ulleres i de més. O sigui... són petites tonteries que t'acaben fent un mosaic que és tan xulo, de petites flipades que tampoc aporten res, però et queda gravat al cap, eh?
Totalment. I d'aquest blanc i negre, continuem el capítol amb l'escena de l'hospital, que bàsicament es divideix en dues parts, just en el moment després aquest de que hagin trobat la núvia, en què apareix per primera vegada aquesta dona d'un sol ull, l'altre té un pegat, que a mi em va flipar molt, no només la vestimenta de Daryl Hannah, que xiulés i tal, sinó que, a més, que en el pegat de l'ull hi té doncs, la creu vermella, no? La creu roja.
Que també és un altre flipar. O sigui, tu veus sí, sí. Aquesta tia xiulant amb aquest atuendo per enmig d'un hospital i no ve seguretat i la para. O sigui, és que és completament surrealista. O sigui, és la gràcia de tot plegat. És que Kill Bill és un còmic, és un còmic d'un sí. Tio molt flipat, d'un Rob Liefeld de la vida, però mola.
Però que en sap, eh? Vull dir, no...
Sí, sí, que hi toca una mica.
Exacte, no és com el que dibuixa.
Tot i que és bastant heavy, però a partir d'ara ve el plat principal, allò per al qual has pagat el menú al restaurant, perquè t'han dit que fan un entrecot amb patates que està molt bé. Ah, t'han portat la maniga catalana, que no està gens malament, però escolta, quan arriba l'entrecot et fica les botes.
Flipant. De fet, arriba un aperitiu per això abans, com a bona cosa, que és l'origen d'Orrent, que és aquesta seqüència en anime que t'explica qui és el personatge d'Orrent, que és la primera de la llista, recordem-ho que comença amb la segona de la llista, i et mostra en format anime la infància d'Orrent, que déu-n'hi-do també, no? És a dir, és una nena que neix una base militar, el pare xinès-americà, la mare japonesa... un tal cap Matsumoto que assassina els seus pares davant de la nena. És cert que la nena està amagada perquè no vol que la pelin, està allà sota el llit. Tot això ho veiem en seqüències d'anime, no? Observa com maten els seus pares, s'incendia la casa, ella escapa i als 11 anys és quan culmina la seva venjança i mata aquest Matsumoto. Hem de dir que, bueno, ja ho hem dit abans, que en aquesta versió de The Whole Bloody Affair aquesta seqüència d'animació està ampliada. Està produïda per Production IG i hi ha una escena addicional en la que Orrent mata el segon tinent de Matsumoto, que és Pretty Ricky, dins d'un ascensor. Aquesta seqüència és nova i fa que encara sigui més llarga, perquè diria que són 7 minuts i mig el que acaba durant aquesta seqüència amb tot aquest muntatge, doncs ja finalitzat, no? Sobre aquest estudi, Production IG, hem de dir que és conegut per films com Ghost in the Shell i Blood the Last Vampire, i que aquesta part d'animació no és que la dirigís Quentin Tarantino, que no, perquè ell no és director d'animació, sinó que se'n va encarregar Kazuto Nakazawa. I a partir d'aquí, doncs, anem veient les altres seqüències. Als 20 anys ja és la millor assassina del món, mata un ambaixador, 5 anys després participa, doncs, en la massacre del casament, que és la pròpia, doncs, ja de la pel·lícula, i ens situem ja novament, doncs, en el present. No sé com ho veus tota aquesta seqüència.
Impactant, perquè no és gaire normal trobar una seqüència de dibuixos, diguéssim, d'animació enmig d'una pel·lícula normal de persones, sobta, però tot i així Tarantino, com que sap fer aquestes mescles, queda bé. També s'ha de dir que queda bé perquè és l'estil aquest d'anime, també és una història molt japonesa, o sigui que hi engaixa perfectament, i és que està molt ben fet, o sigui, a mi les pel·lícules d'animació no em solen agradar, però aquest segment em trec el barret perquè trobo que té un ritme constant, té troballes visuals que m'encanten, com quan se li escapa de la boca i fa així, i es tapa, i dius, hòstia, són petits detallets, i després et combina coses així superdolces, amb coses molt sanguinolentes, perquè la història d'aquesta pobra criatura és el que tu deies, és bastant heavy, o sigui, et maten els pares al davant, acabes fent veure aquests prostituta per acabar venjant-te, o sigui, és tot tan tèrbol, tan xocolata espessa, que dius, però tot i això està tan ben fet que dius, endavant. Llàstima que l'actriu sigui Lucy Liu, actriu que odio profundament amb tot el meu... No he pogut mai... I és que a mi, a Los Angeles de Charlie, la que em sobrava era ella, perquè era un personatge tan sec que donava baixona.
I ens anem al capítol 4, Jacint, L'home d'Okinawa. Buf! Per on vols començar? Perquè, bueno, suposo... A veure, hem de començar per l'actor, no? Sonny Chiba, Hattori Hanzo, filmografia immensa de pel·lícules... que sobretot deu conèixer Quentin Tarantino, perquè aquí no, però és veritat que Sonny Chiba és un nom molt important dintre d'aquest món.
És que és un actor que, pel que, si no recordo malament, Tarantino, les pel·lícules aquestes que havia fet ell, la saga de no sé quantes entregues, ell se les mirava petit i cada setmana mirava una nova entrega a les aventures del personatge que interpretava Sonny Chiba. A Hattori Hanzo és tan important que actualment tu vas pel carrer i trobes samarretes a Hattori Hanzo, que dius, aquesta pel·lícula té dècades d'història i encara hi ha gent que es va quedar amb el nom. A mi em costa molt recordar el nom de personatges, moltíssim. Però és que Tarantino fa que recordis els noms de personatges secundaris, perquè tampoc és el gran protagonista, i ha quedat com a mític. I a mi tota la seqüència d'Aisos és que és superdivertit. És que m'agrada molt. I l'èpica, això que sempre em queixo, és que el cinema actual no té èpica. Amb una escena tan tonta en un bar, amb l'ajudant que és tontet, sap crear una mítica al voltant de les espases i tot això que trobo que és sensacional com construir a partir del no-res, que sobre l'espasa que veiem és una espasa cutre, com ella sola. Perquè, clar, li donem una importància... Però jo és una rèplica cutre, una espasa de veritat. I ha quedat com a mítica una espasa que és una xurrada, una xuminada, però és l'espasa de Hattori Hanzo i ha quedat com a mítica. És com... Bueno, perquè és la mateixa espasa que van utilitzar per Bruce Willis a Pulp Fiction quan es venja, del Rape'n Revenge d'allà, tot i que... I clar, van agafar una espasa de Trezzo. I Tarantino va dir, no, la reaprofitem aquella i que sigui l'espasa mítica aquesta. Em sembla lligades a caps, que són molt tontos, però que li donen això, una èpica tot plegat que ho trobo meravellós.
I a més que ha creat escola aquest tipus de coses, perquè, vaja, ara no sé si a l'anime ja surt i tal, però a la segona temporada de One Piece, el primer capítol, no?, que van a buscar una espasa, sí, sí, no? Les tres espases, etc. I hi ha un Sonny Chiba allà, no? Vindria un Sonny Chiba del xino, si tu vols, però és un, saps? Un altre Hattori Hanzo que està allà amb les espases i aquesta és l'espasa. Me recorda molt, 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 molt el que va fer Kill Bill. I jo crec que és allà, és a dir, l'escola Kill Bill marca.
Sí, sí, és que Kill Bill ha marcat això, el nostre imaginari popular, i encara ara arrosseguem coses d'aquesta pel·lícula i coses, ja us dic, que són supertonteries, que el nom de Hattori Hanzo s'hagi quedat i tothom sàpiga qui és.
Anem ja pel capítol 5, enfrontament a la casa de les fulles blaves, que sense cap mena de dubte és potser la part més mítica de l'antic volum 1. No és així, Jacint?
Home, sí, és el més mític i és el, sobretot damunt de la peça o el segment que més es va fer la promo. O sigui, jo crec que és els més mítics. I també el mateix Tarantino, amb les declaracions que va fer de promocionals i a més, ho va repetir mil vegades, que era l'escena que li havia costat més, que hi havia dedicat més de temps a rodatge, que havia estudiat més com fer-ho exactament, i s'ha de dir que tècnicament jo crec que és impressionant en tots els sentits.
Bé, comença amb aquesta part, no?, de 3 anys abans. Tenim aquí Oren Ishii, que assumeix el poder enfadada i assumint el seu lideratge en el Consell quan decapita el cap Tanaka, que qüestiona el seu lideratge per la seva raça, no?, perquè és una barreja de xinesa, japonesa i americana, no? És a dir, no és japonesa pura i, bueno, aquí ja veus de quin pal va.
Sí, sí. Que està bé, eh? O sigui, no et sobra. Hi ha vegades que fer aquests flashbacks enrere i de més et fan que et pari la narració i en aquest cas jo crec que porta... A més, també està molt condensat aquest tallet i amb no res t'expliquen el passat d'ella i com ha arribat al poder. I em sembla interessant.
Clar que potser la part més visualment atractiva pel que fa a Uma Thurman és la vestimenta que porta en la famosa escena de la moto, no, Jacint? Aquest mono de color groc amb el casc, que recorden doncs a la pel·lícula de Bruce Lee, no? Game of Death.
Sí, 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 que un homenatge a Bruce Lee, i cal dir que també són aquelles coses que ha passat de ser ja d'una simple pel·lícula a ser una icona pop. O sigui, tu veus un xandall de color groc i negre i de seguida ho relaciones. I és més, moltes marques, em sembla que va ser Nike, que va treure les Bambas de Kill Bill, que era això també. O sigui que també és que és emblemàtic. O sigui, ja ho era per Bruce Lee, però amb Kill Bill encara més. El groc i negre s'ha convertit en una peça que de seguida identifiques amb la pel·lícula.
I aquesta seqüència hem de dir que va durar 8 setmanes de rodatge, 6 més del previst. Tarantino ho volia resoldre en 2 setmanes.
6 més, eh? O sigui, eren 2.
Clar, clar. Veient la seqüència, entenc lo de les 8 setmanes. Vull dir, lo de les 2, en cap cas ho puc entendre. Tarantino una mica flipat. Anava si pensava que això seria tan ràpid.
Bueno, més que ell, el productor. El productor és qui, bueno, marca, clar, els tempos de quan porta rodatge cada cosa.
Ell tenia clar per això que volia fer una de les seqüències més grans i emocionants de la història del cinema. De fet, així ho havia expressat. I vist en perspectiva, no es queda curt, perquè encara avui en dia és una escena que funciona la mar de bé. Són uns minuts, no és ben bé un pla seqüència, però ho pot recordar en alguns moments i és absolutament brutal, no? Des d'aquell moment mític també en què veiem Uma Thurman que s'amaga en el sostre, no? Després en el lavabo, i a partir d'aquí doncs comença tota aquesta matança.
I a més que més enllà dels plànols, s'ha de dir que és una escena perfecta per això, per la coreografia, per com està rodada, pels colors, pel ritme de muntatge. O sigui, és que encaixa tot perfectament i que no es fa pesada. O sigui, va canviant d'escenaris, mou cap aquí, es mou cap allà, és sanguinolenta, és espectacular. O sigui, és una escena que em passa una mica, i em sap greu dir-ho o fer aquesta comparació, tot i que en part no em sap greu. Em recorda molt, no sé per què, tot i que no tindria per què, suposo que perquè utilitza 2 pisos diferents, a l'escena de Bud Spencer i Terence Hill de I si no nos enfadamos.
No el veig com a referent de Tarantino, però endavant.
No, però això de una lluita de 2 contra molta gent i que lluiten al pis de baix, al pis de dalt i de més, em recorda, ja et dic, són vibes més que res, però em recorda moltíssim aquest sentit de diversió, una escena que no s'acaba mai i que m'ho estic passant tan bé que no vull que s'acabi mai.
Mira, a la segona temporada de One Piece hi ha una escena que me recorda en això, és allà no tallen caps, no hi ha aquest tipus de violència, però sí que és una baralla de bar, també com una mena de dos pisos i això, i també molta, molta gent que a més van fer servir extras reals, no? En aquest cas hi ha els Crazy 88, en aquesta batalla doncs massiva de gent, que em fa molta gràcia també en el moment aquest en què diu bueno, doncs qui vulgui marxar, no? Qui vulgui sobreviure que marxi, però els membres que hagin quedat allà es queden allà, eh? No us els podeu endur. Why are you here?
Let's look.
Are you gonna be nice?
I've never been nice my whole life. But I'll do my best. Be sweet.
I always told you your sweet side is your best side.
I guess that's why you're the only one who's ever seen it.
En fi, doncs va, anem pel capítol 6, si vols, Jacint, que ja seria aquest massacre Two Pines, que és la història. Vaja, aquí se'ns explica l'origen de tot plegat. És un capítol més curt, potser, però que és aquest flashback, això sí, aquest també en blanc i negre.
Que és el de l'església, no?
Sí, sí, és el de l'església i és quan es produeix la massacre o la suposada mort de la núvia, no?
És un dels moments que a mi m'amola molt. O sigui, perquè és... no sé com dir-ho. És impactant, clar. El moment més feliç d'aquesta dona que ha refet la seva vida... I de cop i volta apareix un tio desconegut que descobreixes que és un fill de la grandíssima puta i que del no res apareixen aquests que són els seus sequassos, que són els seus excom... És que és tant de pel·lícula dels anys 70, yeah, d'explotació, però que els actors són bons, realment s'ho creuen, però que l'hora de Tarantino li dona aquest aire èpic, que és una... Tampoc n'hi ha per tant, però... el contrapicat, amb ells mirant cap a l'església i tot plegat, és genial, com treu suc d'una cosa que podria ser simplement un punt de partida d'una història. A mi m'encanta, està molt bé. I realment trobo que les interpretacions d'Uma Thurman i en Carradine són espectaculars.
Clar, aquí és com ja te plantifiquen els dos coses que t'havien ocultat. Una, que ella es diu Beatrix, i l'altre, que doncs Bill, ja li veiem la cara en el rostre de David Carradine, no? A més, tenim o s'aixeca la sospita aquesta que podíem tenir de si doncs Bill era el pare de la criatura, que doncs sabem que sí, que van tenir una relació tots dos, i aquí el fa passar pel pare, no? Perquè, clar, tampoc en el seu futur marit que no serà...
Lleig.
El marit per si, és curiós, eh? És Tommy Plimpton, un actor que... Ai, el personatge és Tommy Plimpton, però l'actor és Chris Nelson, que va participar també a Hostel, per qui ho vulgui saber.
Bueno, tampoc passar a la posteritat.
No, jo... A mi és un punt que dius, hosti, no sé si m'acabo de creure Uma Thurman en aquest paio, però...
Sí, és massa... Però també li diu en Bill.
Ja.
Diu com... Aquest tio, en sèrio...
Passat aquest capítol 6, anem pel capítol 7, la solitària tomba de Paula Schultz. Que, de fet, arriba la núvia i no hi ha ni batalla amb la núvia, no? Ni hi haurà després, perquè quan la núvia surti, ell ja està mort. Aleshores, és com un personatge que no té ni una trista escena d'acció.
Sí, 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 sí.
Ell ja l'està esperant amb el cartutx de sal, no? Li dispara l'escopeta i la tomba, i llavors el que fa, doncs, és enterrar-la viva, que això també és absolutament molt Tarantino.
Top.
Ja va fer aquell capítol de CSI també que enterrava viu. O sigui, això d'enterrar viva la gent, jo ho tinc molt associat a Tarantino, no sé, bueno, per aquesta pel·lícula sobretot, no? Però sí que és un recurs que li agrada molt al director.
Buried veu d'aquí directament.
Sí, absolutament. Clar, tu dius, a veure què passarà. A més, el tio s'hi va recreant, no?, mentre la va enterrant, i és que és com una escena que tampoc és molt ràpida, sinó que, doncs...
Tu... Sí, sí, és que és... És que el ritme aquí baixa de cop, o sigui, després de tot el que hem vist, tot el que té a veure amb Michael Madsen és com... Que no sigui ràpida no vol dir que no passin coses i no sigui entretinguda de veure. No és un tostón en absolut, et passa volant. Però és això la gràcia, que jo crec que és una mica la llavor del que després veuríem a pel·lícules com Inglourious Basterds a l'inici, que són seqüències actualment molt treballades, on la planificació està molt pensada exactament com té que ser i que, tot i que no siguin escenes d'acció ni res semblant, hòstia, sap treure el profit dels actors al màxim i crear una tensió increscendo constant. I això no és fàcil. I en comparació amb la resta de la pel·lícula és un to diferent, però tot i això jo crec que és molt i molt bo.
Sí, està molt bé. I llavors, quan arriba el personatge de Daryl Hannah, clar, que hi ha una confrontació entre els dos, ell li vol vendre, bàsicament, l'espasa, però ella diu, per què tinc que vendre si... Vull dir, perquè la tinc que comprar si que me'l puc carregar tranquil·lament i me l'enduc gratis, no, l'espasa? Bàsicament, és això.
Quina tristor.
Doncs passem al capítol 8, el cruel ensenyament de Pai Mei. No sé, és que ens estem repetint, però és que això ha marcat tanta història, ha estat imitada... O sigui, tota aquesta part, inclús a Cobra Kai, el mestre de John Kreese, veu absolutament tota aquella part, inclús dels flashbacks de John Kreese a Cobra Kai, o flashbacks, o llavors quan està ja en el futur a Corea i tot això. És el mestre de Kill Bill. O sigui, aquesta iconografia també d'aquest mestre barbut, de cabells blancs, insolent, no? Quantes vegades ho hem vist, això, a partir d'aquí?
Però és com el Quixot, no? O sigui, Tarantino simplement ha agafat totes les pel·lícules on apareixien aquest tipus de mestres insolents, sí, sí, que tots els que hem mamat cine d'arts marcials de Hong Kong i tot això, l'hem vist mil vegades, aquest personatge, perquè les pel·lícules de Jackie Chan, de les primeres, apareixien aquest tipus de mestres, i ho resumeix tan perfectament, a més imitant l'estil aquest dels zoom-in, zoom-out...
Sí.
Clar, és que... Ell simplement diu, vale, tot això és el que existeix, t'ho condenso amb aquests, que són 10, 15 minuts,
sí, sí,
aquí ho tens condensat. I a partir d'aquí tothom ha dit, és veritat, has sabut resumir tot el que hem vist mil vegades en unes soles poques seqüències. I ja està, i a partir d'aquí, mameu, i d'aquí surt Kung Fu Panda, i d'aquí surten mil coses més, com tu has dit. Perquè has sabut, com va passar amb el Quixot de la novel·la de cavalleries, resumir-te què són les novel·les de cavalleria. Vale, són això, això, això. Exagerem-ho, fem-ho comèdia, però és això. I Tarantino fa el mateix. És que fa l'imaginari que tothom tenia, però disgregat, i posar-lo en comú, resumir-ho i plasmar-ho. I a partir d'aquí ja sabeu què heu d'imitar. I tothom sabrà on té la referència.
Aquí qui l'interpreta a Pai Mei és Gordon Liu, que té un altre paper a la pel·lícula, era el líder dels Crazy 88, aleshores, bueno, aquí com que està caracteritzat, perfectament pot fer els dos papers, venia a fer també un pila de pel·lis xines d'aquestes, no? Artista marcial, bueno, etc. També podies pensar que podria apostar per al mestre més Shaolin, no? Ja que doncs, tenim a David Carradine, el mestre Kung Fu, aquest és que és l'oposat. Sí que manté bastant l'estètica de molts mestres que havien vist a la sèrie Kung Fu, però el comportament és absolutament el contrari, no? És arrogant, cruel, racista, no? Bueno, masclista, o sigui... I a més veu una dona mentre anava, a més és americana, o sigui, per ell és lo pitjor de lo pitjor. I en Bill no la té massa apreci, no? Aleshores és com que... I en Bill ni va saludar, eh? Fixa't, és important el detall, o sigui que...
Sí, sí, l'envia, puja les escales i ja ens trobarem.
Sí, sí, les escales que... Com les de Bola de Drac, no? L'entrenament,
sí,
aquell d'en Goku i en Krilin, no? Que pugen aquelles escales allà amb el fullet,
bueno,
tortuga.
És que el fullet tortuga vindria a ser reciclat i actualitzat, però vindria a ser això.
Sí, sí,
un
sí.
Un tio depravat que tortura el seu salut. És que és el... Ja et dic, simplement Tarantino va dir, vale, condensem-ho, és això, punt.
Doncs molt bé, i d'aquest moment ja saltem al capítol 9, que és l'El i jo. Ja quan ha aconseguit sortir de la tomba, no? Tota la terra li cau a sobre, però aconsegueix sortint amb la mà com si fos una pel·li de Bill Dead.
Quin plànol més bonic quan camina plena de sorra creuant-les, eh? M'encanta.
Sí, sí, sí.
M'encanta.
Lo de Bill Dead,
això
no
s'ha
sé
tret
si...
d'una pel·lícula espanyola, havien dit, no? La novia ensangrentada o no sé què.
Podria ser.
Algun... Em sona que és una referència a una pel·lícula, també.
A mi em va recordar, bàsicament, el que deia l'Evil Dead, no? El fet de treure,
sí,
la mà així de manera de cop i volta, ràpida i de la tomba, no? Vull dir, sortint. Llavors tenim la batalla dins de la caravana, en un espai molt petit. Recorda la primera escena de la pel·lícula, de la BBC, sí, a Fox, però aquí encara l'espai està molt més concentrat, on també fan servir objectes quotidians per... intentar matar-se.
També molt ben coreografiat i molt salvatge. Molt.
Sí,
O sigui, el plànol de... el peu aixafant l'ull...
Buah, és que...
A mi em sembla genial.
Clar, és que al final és això, la dona que ja té un ull, ella ja veu punt feble, perquè també l'està matxacant bastant, treu-li l'altre. I anem a l'últim capítol que és el cara a cara. Gran sorpresa quan tu veus una nena, ella també suma 2 i 2, i bé, Bibi és viva, que és com es diu la nena. Que, per cert, la Bibi l'interpreta una actriu nena, aleshores, que era la Perla Honey Jardine, que, curiosament, doncs, va tornar a treballar a Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, doncs, tota la família Manson, no? Totes les noies que doncs, eren allà, doncs, una era aquesta actriu, que no és famosa, però mira, la va recuperar de Kill Bill.
Bueno, recordem que tots els que han interpretat els de la família Manson han acabat convertint-se en un Hollywood. O sigui, que no descartem que aquesta nena acabi fent carrera finalment a Hollywood i sigui mega famosa. Perquè, mare meva, cada any que passa descobreixes que un actor que sortia ja a fondo, pues ara és mega estrella.
Sí, sí. I si dèiem que la primera part doncs, era molt viva, aquesta segona part és molt més reposada, hi ha molts més diàlegs, és més Tarantino de tota la vida, no? Potenciar els diàlegs d'aquesta manera. I tota la part de Bill, sí, la lluita és res. Vull dir...
Pim-pam.
Sí, sí.
Mai millor dit.
En canvi, tens una quantitat de diàleg entre Beatrix i Bill, no sé quant dura, però estan 20 minuts, 25 minuts, dialogant.
El soliloqui de Superman, que és el que passa més a la posteritat. Sí, estan estona xerrant. No, i l'interpretació d'Uma Thurman és molt bona una altra vegada. La contenció que hi ha, però alhora et transmet que està emocionada, o sigui, interpretativament és magnífic aquest tall.
Sí, i també té, o sigui, malgrat que tot sigui dialogat, hi ha molta tensió, perquè evidentment tu saps que ella el vol matar, això no s'ha oblidat, que ell intenta debilitar-la doncs, a través de la nena, no? Vulguis o no, doncs fa servir la nena com perquè, doncs, bueno, no sé si s'oblidi de matar-lo o també per utilitzar-la per llavors ser ella qui la mati, no? Clar, tenen moments fins i tot quotidians de sopar junts o de veure la tele i llavors la conversa aquesta de Superman, que sense cap mena de dubte és la més famosa, no? Del fet, sembla que venen a dir que la disfressa és Clark Kent i que Superman és Superman, no? No és el superheroi diferent a la resta, Spider-Man i a molts altres que també menciona Bill, no? Que és... No l'hagués fet mai Bill un fan dels superherois de Marvel i DC, però bueno, són aquestes coses seves, de Tarantino, no? Que posen personatges que, dius, no ho diries
que
mai.
Que ho feia molt a la primera època, que era parlar d'un tema però utilitzant referents culturals pop, com va ser Madonna amb Reservoir Dogs, i bueno, en pel·lícules on ha aparegut el tema de Top Gun, o sigui...
Que llavors tenim aquest enfrontament que en Bill, amb la seva tàctica del dart enverinat, que la Beatrix doncs, de seguida el pilla, i ella, pim-pam, no? Li fot els 5 cops, la tècnica dels 5 cops de Pai Mei, que li explota el cor. En Bill en aquell moment ja sap perfectament el que li ha fet. El que no sabia era que li havia ensenyat aquesta tàctica i res, doncs fa 5 passos i cau desplomat, mort al terra. Ja tenim en Kill mort, que és del que es tractava la pel·lícula.
Clar, l'altra opció era no moure's la resta de la seva vida, quedar-se amb la cadira.
Sí, exacte. No. La dinya i s'ha acabat. I poc més té la pel·lícula, o sigui, la núvia plorant agafa la seva filla, l'abraça i marxen felices al cotxe mentre van passant els títols de crèdit amb ella conduint, no? I feliç doncs, d'haver completat la seva venjança i, a més, feliç a sobre per haver recuperat a la seva filla. Doncs, Jacint,
però bueno,
ja està. Forta abraçada. Anem a acomiadar el programa.
Igualment. Vinga. Passeu-vos-ho bé i torneu a mirar Tarantino.
I tant. Apa. I repasseu Kill Bill si encara no ho heu fet.
Sí, sí, sí.
Vinga, adéu.
Adéu.
La setmana vinent, si tot va bé, ens veurem a Hell's Kitchen. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. He didn't even say goodbye, he didn't take the time.
to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.